Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les votacions per decidir els projectes dels pressupostos participatius van començar ahir i acabaran el 6 de novembre. Durant aquests dies, els santcugatencs podran escollir els 8 projectes als quals volen destinar els 2 milions del pressupost municipal. Per votar, l'Ajuntament ha creat l'aplicació mòbil Sant Cugat Decideix, que ja es pot descarregar. També es podrà participar dipositant les butlletes a les urnes que s'han instal·lat a diversos equipaments municipals i a la web amtudecidim.santcugat.cat. Les iniciatives que es poden votar es divideixen en projectes que no superen cadascun d'ells els 270.000 euros i altres valorats en un màxim de 50.000 per proposta. Té dret a vot a tota la ciutadania major de 16 anys empadronada des d'almenys el juny passat. Doncs per parlar d'aquestes propostes i d'aquest període de votació hem convidat a Joan Puig Domènech, regidor i comissionat de Participació Ciutadana, que ja el tenim amb nosaltres. Joan Puig Domènech, molt bon dia.
Bon dia.
D'entrada podríem començar explicant que ahir hi va haver ahir al vespre una jornada per mostrar i explicar aquests projectes directament als ciutadans que s'hi acostessin i estiguessin interessats a conèixer alguns detalls més. Com va anar?
Sí, la veritat és que va ser un acte força informal en el qual les persones que havien proposat els projectes que finalment es votaran podien tindre contacte directament amb la gent que ha de votar, no? amb totes les persones que s'acostaven i podien explicar i fins i tot, d'alguna forma, promocionar la seva idea de cara a obtenir més recolzament. Em sembla, tal com s'ha iniciat aquest projecte, que és provenint de les idees directament que les persones doncs, ens van adreçar, el treball dels mateixos ciutadans i, finalment, el contacte directe amb la gent que votarà. O sigui, pràcticament ha estat tot un procés de gent de Sant Cugat en contacte amb altra gent de Sant Cugat.
M'agradaria que, abans d'entrar en els detalls de les diferents propostes, poguéssim aclarir conceptualment això dels pressupostos participatius. És a dir, les propostes que es demanaven havien de ser propostes per prioritzar aquelles necessitats que segons la ciutadania considera, és a dir, donar la possibilitat que la gent valori què necessitem abans a la ciutat, o el concepte està centrat en propostes potser una mica diferents que se surtin del que serien pròpiament les obligacions, la cobertura que ha de fer l'Ajuntament com a...
Aviam, aquí l'Ajuntament cada any, dintre dels seus pressupostos, hi ha una part de funcionament ordinari i d'inversions. L'Ajuntament doncs, fa les seves propostes d'inversions. El que fem amb pressupostos participatius és dir, d'aquestes inversions que l'Ajuntament, que la ciutat i l'Ajuntament en la seva representació ha de destinar cada any, doncs en separem una part i en lloc de decidir-los i proposar-los al propi Ajuntament, als serveis tècnics, etc., doncs ho posem simplement a disposició dels ciutadans. Són projectes, diguéssim, si entenc bé la pregunta, són projectes secundaris o de més a més? No, són projectes, alguns d'ells importants, alguns d'ells jo crec que necessaris. Hi ha molts, per exemple, projectes, per exemple, de mobilitat, que ha estat un tema important. Hi ha altres de infraestructures lligades, per exemple, a joves o coses d'aquestes. No són projectes els que jo veig que han acabat sortint a disposició doncs, de les votacions. No són projectes, diguéssim, de luxe, no?
ni singulars.
No. Són projectes que jo diria que construeixen ciutat, Són projectes importants. I la majoria dels projectes que es van... La majoria dels projectes que es van proposar, que al final no tots han pogut arribar a aquesta fase de votació, tots ells era perquè Ciutadans preveien o entenien que aquella era una qüestió a solucionar a la ciutat. Per tant, jo no he vist projectes d'aquests així, més o menys ornamentals, sinó projectes...
Llavors ho hem d'entendre com una qüestió d'atendre la petició dels ciutadans segons unes prioritats.
Exactament. Jo crec que és exactament això. Moltes vegades diem, no totes les idees les té l'Ajuntament, sinó que moltes vegades algunes de les coses a solucionar dintre de la ciutat, doncs a lo millor els ciutadans directament fan propostes que a lo millor els nostres serveis tècnics ni tan sols les havien olorat. I per tant és molt important aquest tema de pressupostos participatius, que efectivament entenem que s'aniran reproduint any rere any com una voluntat de ja no deixar-ho,
Precisament volia fer aquest aclariment perquè després de revisar les propostes, el tipus de propostes que s'han presentat, es podrien entendre bastants d'elles com una responsabilitat pròpia de l'Ajuntament, per exemple, sense la necessitat que el ciutadà reclami. Per exemple, semàfors per tothom, millorar les parades del bus urbà. Aquest tipus de
sí,
propostes, per això volia fer aquest aclariment.
Sí, és que això, efectivament, és obligació de l'Ajuntament, però d'alguna forma el que fa el ciutadà és apuntar la prioritat. Efectivament, tots aquests projectes, i precisament és una part important d'aquest tot aquest procés que hem anat seguint durant aquests mesos, tots aquests projectes al final l'acabaran executant l'Ajuntament, però per una espècie com de mandat directe de la ciutadania. Aquest seria l'aspecte, no? Alguns d'ells havien de sortir en el dia a dia de l'Ajuntament. Bé, els ciutadans han apuntat que això s'ha de fer, que això té una certa prioritat. Bé, els ciutadans que votin, d'alguna forma.
Perquè hem de deixar clar, ja ho hem explicat al començament, que no es faran tots els projectes. Dels 25 finalistes es podran escollir al final 8. Per tant, hi haurà coses que quedaran pendents. I que dependrà, doncs, en un pròxim pressupost, que es puguin aprovar de forma ordinària o s'hauran de sotmetre un altre cop a un pressupost participatiu?
Bé, nosaltres al gener començarem els pressupostos participatius ja de l'any 2018, o sigui que anirem fent. Aquests projectes, alguns podran ser entesos dintre de les inversions anuals que fa l'Ajuntament i altres, si no entren dintre de les inversions anuals, doncs els ciutadans els podran tornar a presentar en aquests processos. Vull dir, jo crec que el molt important que hi haurà aquí és que els ciutadans vegin que finalment la seva votació marca aquests projectes que quedaran escollits i que vegin que a partir del gener de l'any que ve els executem dintre de la ciutat. Això és el que jo crec que és important. Els que quedin en el tinter, o bé per via ordinària o bé perquè els ciutadans els tornin a plantejar, doncs, bueno, doncs els anirem executant en anys successius.
Anem a repassar les propostes, a veure si podem arribar a totes. Comencem per les que s'engloben dins d'un capítol més cultural, de ciutadania, de medi ambient, educació, innovació i habitatge. Una de les propostes és la conservació i valorització dels espais naturals de vora Sant Cugat. Això exactament, quin és el detall d'aquesta proposta?
Bé, el detall d'aquesta proposta, doncs, efectivament, jo també crido una mica l'atenció perquè tothom rebrà a casa seva la descripció, si no ja ha rebut.
I per internet hem de dir que amb tu decidim.sancugat.cat aquí poden entrar i comprovar totes aquestes.
Ja també hi és, nosaltres el que tenim aquí, en aquest primer projecte, és hem de ser conscients que nosaltres som una ciutat, la ciutat més gran, la ciutat que té dintre del seu municipi la major quantitat de superfície dintre de Collserola. Dintre de Collserola. I per tant, dedicar una inversió en millorar els aspectes d'aquesta connexió o d'aquest contacte entre la ciutat, entre la zona més urbana i la zona, diguem-ne, del parc de Collserola, és una prioritat bastant important. I és el que proposen aquest primer projecte, referit sobretot en la zona de Torre Negra i en la zona de el Crist de Llaceres, diguéssim. Aquest contacte, una certa millora per anar incorporant dintre de la ciutat aquest aspecte de Collserola, que moltes vegades el sotobosc que tenim dintre de Collserola, diguéssim, li dona un aspecte una mica descuidat. O sigui, necessitaríem una certa gestió, no? Una certa gestió forestal de tota aquesta gran massa de bosc, que a vegades, doncs, bé perquè en tenim una gran quantitat o bé pel que sigui, doncs resulta que hi ha aquesta necessitat. Bé, aquest projecte, doncs, és un projecte important, no? Acondicionar millor aquesta frontera entre les dues zones, zona de ciutat i zona de bosc.
Anem per una altra, la Casa de la Dona a l'Escola Joan Maragall. Exactament en què consisteix?
Bé, aquesta seria una proposta de caire social, diguem-ne, no? De caire social que, a més, és un aspecte típic, d'aquests pressupostos, en el qual es fonen diferents propostes, no? Per una banda, un espai polivalent que ens demanava, doncs, l'Escola Joan Maragall, i per altra banda aquesta espècie com de lloc de reunió de tots els aspectes relacionats, doncs, amb la dona, d'acolliment, moltes vegades, doncs, fins i tot d'intercanvi entre les dones, en fi, una mica aquest tipus de qüestió que moltes vegades, doncs, és difícil d'encabir en un lloc determinat. Per tant, aquest és un projecte, diguem-ne, mixte, no?, que serveix a dues, és la fusió de dues propostes, no?, una necessitat de l'Escola Joan Maragall i una necessitat més social, doncs, de reunió, de compartir, doncs, molts aspectes relacionats, doncs, amb la problemàtica de la dona i la seva igualtat, o la seva conquesta de la igualtat, diguem-ne, no?
Anem per la tercera de les propostes, un espai, un local per a entitats de malalties neurològiques.
És important dintre de la ciutat. Dintre de la ciutat existeixen nombrosos
col·lectius
uh-huh. i tal, que necessiten aquest tipus de... Tots coneixem, doncs, bé, del grup d'Alzheimer, del Parkinson, molts d'aquests. Doncs bé, un lloc de reunió, un lloc estable, un lloc que pogués albergar, doncs, aquest tipus d'activitats, no?
Uh-huh. Passem a l'espai jove de la Floresta.
Bé, dintre del grup de la Floresta, doncs, nosaltres coneixem que allà en el centre social i sanitari, doncs, és un edifici que ens recorda molt a vegades els palafitos, no? Aquells edificis que d'alguna forma que viuen damunt d'unes grans columnes i deixen un espai buit en la seva part baixa. Bé, doncs, el que ens proposen aquí és recuperar un espai pels joves, doncs, tancant una part d'aquesta zona de sota de l'edifici, en el qual, diguem-ne, ja està aixecat i s'hauria de recobrir, que s'hauria de fer les parets, per dir-ho així, s'hauria de fer un terra i, doncs, guanyar un espai que en principi no existeix. No existeix, però quasi que existeix, no? Bueno, és una idea interessant, eh? Idea interessant, sobretot pels que venim del camp de l'arquitectura, doncs bé, és un repte, eh?
La cinquena proposta parla de remodelar un espai com a hotel d'entitats al centre. Una proposta que se n'ha parlat ja fa molt de temps, aquest hotel d'entitats que es torna a recuperar.
En general, totes les entitats, quan es genera una entitat, bàsicament un dels aspectes, a part de fer, diguéssim, els seus estatuts i nombrar, diguem-ne, la gent que ho dirigeix, és on ens trobarem. No? On ens trobarem? I moltes vegades, doncs, les entitats passen bastant temps buscant aquest espai. A vegades això ho hem suplert amb una espècie com de compartiment d'espais dintre de Casa de Cultura. Casa de Cultura no dona per més, no? I aquí uns ciutadans, doncs, el que plantegen és que hi hagi un lloc compartit, un lloc no exclusiu d'una entitat...
Un altre, a banda de la Casa
Exactament.
Cultura.
Exactament. Un lloc en el qual, doncs, les entitats aquestes que estan en busca d'un espai que sigui propi, doncs, els pugui albergar, eh? Bé, en principi aquesta és la idea. Si la idea surt guanyadora, doncs efectivament doncs haurem de buscar quin és el lloc més adequat per, diguéssim, albergar totes aquestes entitats.
Estem parlant d'espais, encara hi ha més propostes, en aquest sentit, un espai polivalent per als joves al centre.
Sí. Aquí, aquesta és una reclamació dels joves de fa molt temps. Doncs bé, doncs aquí el que es proposa és un espai gran, un espai important que permetés, diguem-ne, permetés albergar tota una bona col·lecció, d'activitats relacionades directament amb els joves, eh? Estem parlant, per exemple, demandes, aquí tenim, doncs, de tipus musical, de tipus firal, de tipus cultural, social, o sigui, un espai que en principi no estigués compromès a una sola activitat, sinó que permetés diferents possibilitats, no? Un espai suficientment, també, per evitar, fins i tot, a vegades, aquestes molèsties que a vegades tant en parlem, doncs bé, un local que estigués acondicionat acústicament, un local que estigués acondicionat també fins i tot de confort, no?, per albergar aquestes coses. I doncs bé, aquesta és una proposta, doncs, que és interessant, serveix a la ciutat, no?, serveix per, fins i tot, per disminuir alguns dels conflictes, per exemple, que podem tenir de l'ús de l'espai públic, en quant a soroll, en quant a necessitat d'activitats, en fi, aquest tipus de problemàtica moltes vegades desapareix, no?
Uh-huh. Parlem ara d'itineraris, para bicicletes també és una reclamació de fa temps, itineraris que no sé si està relacionat amb carril bici o independentment de carril bici.
En principi el que nosaltres apuntem, la ciutat nostra apunta, és a tindre una mobilitat dintre del centre i dintre dels barris que sigui el més sostenible possible. No fa pas massa hem tingut una setmana dedicada en això, i efectivament doncs, hem d'afavorir la mobilitat sostenible. La mobilitat sostenible, si em permeten fer una espècie de rànquing, no? La mobilitat sostenible, la més sostenible, és la mobilitat a peu, no? Però a continuació, segurament, la mobilitat que vindria a continuació seria la mobilitat en bicicleta, la mobilitat en transport públic, i bé, aniríem passant als altres tipus de mobilitat elèctrica, en fi, etc. Per tant, sí que hem fet al llarg del temps, tenim tota una sèrie d'espais dedicats a la mobilitat en bicicleta, no la mobilitat, no estem parlant solament la mobilitat de lleure, no, sinó la mobilitat real. I què és el que ens passa? Doncs que tenim algunes zones desateses o algunes zones...
Desconnectades, no?
Desconnectades, també. O sigui, tot això, bé, doncs aquestes propostes que ens provenen, doncs, de molts ciutadans, és com cosir i com fer més viable que la mobilitat de tot el centre i fins i tot arribant als barris nous, etc., es pugui fer en bicicleta en condicions raonables.
Millora paisatgística de l'Estanyol de la Guinardera.
Bé, l'Estanyol de la Guinardera, en fi, nosaltres podríem dir que històricament sorgeix com un apèndix, no?, d'una zona comercial. Però en realitat, a mesura que va passant el temps i tal, doncs entenem que aquell espai és un espai que seria bo de protegir paisatgísticament, fins i tot albergant tota una sèrie d'animals en bones condicions, però què és el que passa? Necessita una reforma o necessita una remodelació, necessita un repensar-ho i organitzar-ho de forma important. Per tant, aquesta millora de l'estany de la Guinardera és un tema important. El que no podem tindre allà és una bassa que dia a dia es va degradant, una bassa que la gent que té una tortuga d'aquestes i no sap què fer, la tiren allà i es van reproduint. O sigui, necessitem pensar i reorganitzar tot aquest espai de manera que sigui visitable i sigui realment agradable de ser-hi, eh? Cosa que segurament no, en aquests moments no ho és.
També es fa una proposta sobre una xarxa d'espais de jocs naturals, que no sé si està relacionat amb els parcs que ja hi ha a la ciutat o...
Vaig tindre l'ocasió d'escoltar la presentació d'aquesta proposta per part de la persona que ho va proposar. No? I efectivament va fer una reflexió que és el següent. Un parc infantil del centre de la ciutat, no sé, d'aquí a plaça Octavià o en fi, té les mateixes característiques que un parc infantil, per exemple, a les Planes, a la Floresta, a Can Barata, o sigui, en zones en el qual el contacte amb la natura és més evident, o el contacte amb la zona forestal és més evident. La veritat és que reproduir una cosa en l'altra pràcticament no té sentit. I el que ve aquí a expressar és una xarxa d'espais de joc naturals, o sigui, de contacte amb el que té al costat, no de la reproducció automàtica i mimètica de lo que és un centre de ciutat. El centre de ciutat és una cosa molt diferent que la part que nosaltres tenim en els districtes que estan en contacte, per exemple, amb Collserola o amb la Serra de Galliners o etc.
Per tant, està pensat més per als
sí,
per alguns dels districtes, les Planes, la Floresta.
Exactament.
Ja hem parlat d'itineraris en bicicleta, aquell feia referència a la zona del centre cap a Vulpelleres, i aquesta altra proposta també d'itinerari per bicicleta seria entre el centre i Can Magí. Per tant, estem parlant de connexió del centre amb els barris més nous, no?
Exactament. Dintre de les propostes que ens van venir, la veritat és que el tema de mobilitat i de mobilitat en bicicleta va ser segurament de la més gran quantitat de propostes que vam rebre. I al final, aquestes que surten aquí a votació són la fusió doncs, de diferents iniciatives i, per tant, entenem que hi ha molta gent preocupada per aquest tipus de temes.
Encara continuem amb les propostes grans, les de pressupost més alt. A la Floresta hi ha la proposta de climatitzar la zona esportiva municipal de Can Llobet. Hi ha una antiga reclamació dels veïns i també la creació d'un skatepark i un circuit de BTT.
Efectivament, a la Floresta, que estan molt actius, pel que veiem, presenten aquests dos, l'skatepark que ja s'ha fet en altres llocs de la ciutat, doncs bé, d'alguna forma reclama que es faci també en la Floresta o es proposa que es faci en la Floresta, i en el cas de la climatització el que es proposa és que es faci amb energies renovables, com és de biomassa i tal, una mica per aprofitar, ja que som una ciutat que té una biomassa per gestionar important, doncs bé, que diguéssim generar un lloc en què hi hagi el consum d'aquest recurs renovable.
Per últim, dels grans projectes o propostes, es parla de l'amfiteatre als Jardins del Vallès. Això exactament en què consisteix?
Això exactament consisteix en agafar el que tots anomenem com el Campito, no? en el barri del Monestir, i donar-li doncs, una utilitat de tipus cultural, de tipus arreglar-ho, en fi, aquest tipus de coses, no? En particular, doncs, es tracta d'un espai força cèntric, força cèntric, perquè estem parlant pràcticament d'un espai que està a l'altra banda del carrer que dona la Pollancreda, diguem-ne, no? Per la part del barri del Monestir, per tant, és un espai que tots els ciutadans, sobretot del nucli urbà, doncs hi poden arribar pràcticament a peu, i és un espai que necessita organitzar-se. I aquí la proposta que se'ns planteja és fer una reorganització que tingui un ús, per una banda, de tipus cultural i, per altra banda, un cert enjardinament o una dignificació d'aquest espai.
Bé, doncs, no ens queda més temps. Hem repassat les grans propostes. Recordem que també n'hi ha un bon grapat de propostes més petites que també es poden votar i es poden triar. Insistim que podeu votar ja des d'ahir i fins al 6 de novembre. Ho podeu fer entrant a la web amb tudecidim.sancugat.cat, també a través de l'app que s'ha creat en principi per poder votar, i presenciar realment als espais municipals on hi ha unes urnes on s'hi pot dipositar la butlleta.
Jo només, si em permets, dir que són tan importants els projectes grans com aquests projectes petits, en què resolen, a base de petits recursos, resolen problemes bastant interessants i importants. Cridaria l'atenció de perquè la gent ho pogués repassar.
Molt bé, doncs ja està feta la invitació, hem repassat els grans projectes. Agraïm a en Joan Puigdomènech que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquestes propostes per als pressupostos participatius. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons.